Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
I com que els dilluns són Òpera Rock, ja la tornem a tenir a dalt de la caravana. Ella és Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí estem. Molt a gust.
Castanyada o Halloween?
Un poquito de ambas.
Sí, eh?
Jo, el que sigui, festa a tope. Ega, amb tot.
Venga.
Sí. Ega. De zombi i amb castanyes a la boca, sí, a tope.
Avui ens portes una història una mica Halloween, eh?
Home, sí, m'he aprofitat, ja tenim...
Sí?
Aquí. Sí, perquè a més és un aniversari i he pensat, ho he de fer. Perquè fixa't que el 27 d'octubre de l'any 1782, és a dir, fa 240 anys, va néixer el compositor i artista que diuen que va pactar amb el diable per ser el millor intèrpret del món.
Patabam!
Bum! Així que amb el Halloween i la castanyada i tots sants he pensat, adequadíssim, oiga.
Sí, home.
Doncs vinga, Niccolò Paganini.
Mira, ara li deia a la Maria, la peça, jo crec que és molt coneguda, s'ha utilitzat en infinitat de pel·lícules.
Correcte.
Però no la relacionava amb Paganini.
La campanella de Paganini, sí, és que sempre creiem que no els coneixem.
Fins que els escoltem.
I us dic, sí, home, sí, que els coneixem, que sí, ja veuràs com sí. Vinga, va, doncs ens traslladem a Gènova, a una petita caseta on Teresa Bocciardi i Antonio Paganini tenen 6 fills.
Ahí és nada.
A tope, estaven a tope con ello.
Sí, sí, sí.
El tercer d'ells va ser el Niccolò. I els dos eren molt afeccionats a la música, però l'Antonio, que tocava tot sovint la mandolina bastant malament, val a dir que la seva autèntica afició, si hem de ser sincers, eren les apostes.
Míralo, él.
Sí, la veritat és que era un comerciant bastant fracassat que treballava al port, un músic frustrat, perquè ja hem dit que no tocava més bé, i el problema és que era un jugador i un alcohòlic empedernit. Amb la qual el context ja comença així una mica tèrbol. D'acord? Què va succeir? Que quan Niccolò va complir 5 anys, els pares van decidir que s'havia de dedicar a la música per treure'ls amb ells, a tots ells, a pobres.
Mira.
Sí, perquè la mare, la Teresa, va tenir com una espècie de visió mística, no se sap si un déu, o no se sap ben bé, però ella va tenir aquesta visió i li va demanar que, sisplau, el seu fill es convertís en el violinista més famós de la història. I alerta que li salió bien la jugada.
Sí, eh?
Sí, ja veuràs. Ara t'aniré explicant. Curiós. No sé qui se li va aparèixer, però si ve un dia, jo qui estic, ja em pot venir a visitar, cap problema. Bé, doncs, el pare, lluny de deixar aquesta cosa en el assunto del destí o la intervenció divina, no, s'ho va agafar per les mans, fort. Així que obligava el nen a assajar entre 10 i 12 hores diàries. El castigava físicament, el privava de beure o menjar si no s'esforçava prou i fins i tot l'havia arribat a tancar en un quartutxo fosc perquè creia que no arribava a les notes, el pobre nen.
Pobre Paganini.
No, una cosa horrorosa. Perquè, dius, volia que fos un gran geni? No, volia que fos un gran negoci. Esclar, perdia tots els calés, necessitava algú que mantingués tot allò al flote. Qüestió, què va passar? Que en molt poc temps, Paganini va adquirir una tècnica prodigiosa. Què diràs tu? Com per no fer-ho.
Clar,
saps? 12 hores al dia allà tancat. Si no tocaves, no menjaves.
Tu diràs.
Qüestió que amb 8 anys ja comença a fer els primers concerts a les esglésies d'allà de la zona i la gent quedava ja bocabadada amb el talent d'aquell nen de 8 anys, de geni total. També va començar a esbossar les seves primeres sonates i als 12 fa el seu debut oficial com a intèrpret a l'església de San Agostino de Gènova. I va quedar clar en aquell moment que aquell nen, que semblava com prim, malaltís i algo raro li passava, però era una tècnica espectacular. La gent va quedar al·lucinada. Qüestió, amb els calés d'aquell concert, que va anar molt bé, per cert, perquè tothom volia veure el nen prim, però genial, va poder traslladar-se a Parma per fer classes amb Alessandro Rolla i va gaudir del protectorat del marquès i poeta Giancarlo Di Negro, que dius, que bien, ja estava libre d'obligacions. No, perquè el pare, evidentment, anava al darrere, allà, a tot arreu, com una paparra borratxuza, allà, xuclant-li la sang al nen. Però no per apoyar-lo, no, per veure si podia fer un concert, un bolo o una actuació amb la que pogués arremblar-hi els calés al pobre nen. Padres managers, estamos viendo que no van bien, deixem-ho. Britney Spears, Mozart, ara Paganini, no, d'acord? Ho desaconsello des d'aquí.
Thank you. Jo no sé quina màgia té el violí, però enamora, eh?
Ai, a mi sí. Jo no sóc objectiva, sí. La meva mare és violinista, con lo que ja... Si no me gusta, tengo una problemática gorda. Sí, sí, no? És que toca com l'ànima.
Sí.
Mira, i ara que tinc l'ànima, ja veuràs. Hi ha cosetes de Paganini, les ànimes i el violí, ja veuràs, ja veuràs.
Som-hi, doncs.
Bueno, qüestió, aquest home comença a veure's que és un geni i la seva fama comença a córrer per tota Europa, d'acord? Què passa? Que quan algú és molt famós, comencen a córrer, què passa? Les enveges. I quan hi ha enveges que hi ha murmuris. Qüestió, va començar a córrer el rumor de que havia pactat amb el diable. Deien que tenia 6 dits a la mà esquerra i fins i tot deien que les mans li arribaven per sota dels genolls, vale? Sí, vull dir, qualsevol teoria descabellada per justificar aquella tècnica que dius tu. No són les 3.000 hores d'ensayo del niño sin comer. No, ha pactado con el diablo, fijo. Bueno, però aquí va fer un xicotet de trampa, perquè sí que és veritat que tenia una mica d'hiperlaxitud a les mans, que creuen que era síndrome de Marfan, i que potser això li donava facilitat, o potser no, eh? No ho sabem. Que tenia les mans llargues i van dir, pacto con el diablo, ja està, tiene 27 dedos. Envidies, allò que dèiem. Era un geni, però el pobre nen era un quadre de malalties que, mira, l'autèntic miracle no és que toqués així, sinó que siguis viu, t'ho dic. Amb 13 anys ja havia patit sarampió i escarlatina. O sigui, amb 13 ja, eh? O sigui, estava el pobre fet caldo, amb unes tosses... Bueno, això li va provocar problemes per tota la vida.
Sí?
Sempre va tenir una salut horrible i físicament ja se li veia, des de sempre. Però, claro, quan uno tiene mala cara, dices, diablo seguro, fijo,
clar,
a l'hoguera, ja, ahora mismo. Bé, doncs, què va passar? Que amb la invasió napoleònica, tota la família va decidir anar-se traslladant per anar lluny dels conflictes. I què van fer? Doncs, evidentment, Niccolò Paganini era el sustento de los ocho.
Ho van aconseguir, eh?
Home, per suposat, venga,
sí, sí,
niños,
sí, sí.
3 conciertos al dia, 4, que tenim gana, per favor. Però, clar, què passa? Que tenia una oïda absoluta, una creativitat desbordant, una tècnica única i va començar a composar-se ell mateix les seves peces perquè necessitava lluir tota aquella tècnica i no hi havia fins al moment peces que li permetessin aquell lluïment. Però mira que li anava bé l'èxit, la fama, els calés, la família, tots contents, però Paganini, evidentment, se sentia atrapat. Clar, tu diràs,
bueno, és tard,
una responsabilitat, un chavalito de 13 anys con la cara medio carcomida por el sarampión, que lástima de hombre, de verdad. Qüestió que ell intentava fugar-se, però no ho aconseguia. Però va trobar una fuga, un mètode d'escapament mental, que és aprendre a tocar instruments random i fer-ho perfectament. Però no per tocar l'escenari, no, per diversió. Aleshores va aprendre a tocar la guitarra, però només amb els col·legues, rotllo cau, enrotllant, cantant cançonetes,
mira,
però amb una tècnica espectacular. Li va arribar un fagot, també, una trompeta, un contrabaix, un corn... Bueno, saps allò?
Tot, eh?
Sí, el típico hobby de mira un instrumento, voy a tocarlo perfectamente. Ara no els va tocar mai en públic, només amb els col·legues. Bueno, mira, cosetes de Paganini, eh? Bien.
Sí,
què va passar? Que finalment va fer 17 anys i va poder emancipar-se definitivament i es va traslladar a Lucca.
Preciós.
I a part, home,
sí, sí, és preciós,
ja va saber on anava.
Sí, 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 sí.
Va començar a prendre classes amb mestres de violí bons, classes de composició, però sobretot, dedicar-se a la vida loca.
Ah.
Ja ho sabem, ja Mozart ja li va passar també,
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Que t'emancipes.
Ja que...
Sí, i locurita. I, lamentablement, va heredar el costum del seu pare pel tema de les cartes, les apostes i el drinking. Però, bueno, què volíem d'ell, pobre home? I, tot i no ser massa atractiu, que jo ja t'ho he dit que no ho era massa, tenia un magnetisme impressionant. Així que els seus amoríos, sus drinking i sus apostes es van fer famoses per tota Itàlia, pobre noi. I tot i que el pobre es guanyava molt i molt bé la vida... Clar, els seus concerts eren un èxit absolut, tenia una gran fama, però és que s'ho bevia tot i ho perdia tot. Amb la qual cosa no era gens fàcil ser el pobre Paganini.
Germans contents, eh?
No, és que ja no li importaven ja els germans. Va dir, mira, sabeu que jo me voy a Lucca a hacer mi vida. Adiós.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Bé, què us estava dient? Ell va tenir moments així especials a la vida. Però jo crec que és molt important que jo us comenti,
sí,
què passava amb ell com a intèrpret.
Val.
Que era únic i sempre estava a les tavernes i sempre estava als barris baixos i sempre s'acostava a la gent més del populatxo. Què va passar? Que per primer cop a la història a les grans sales europees de concerts hi havia rodamons, prostitutes, gent del carrer, perquè tots o coneixien o volien veure el mite del geni posseït pel dimoni. Així que podríem dir que és el primer fenomen fan de la història. Es feien unes cues absolutament interminables i les entrades s'esgotaven re. Una hora abans, ja, o sigui, sortien a la venda i en una hora, rum! O sigui, més èxit aquest home no podia tenir en tots els extractes i sectors socials. Cosa única, impressionant, i que no es tornaria a repetir fins pràcticament un segle i mig més tard.
Això és composat per ell, eh?
Absolutament. Això s'anomena La risa del diablo, és el títol.
Vaja.
Sí, saps per què? Perquè Paganini de seguida va saber aprofitar el filón de la rumorologia i va dir, ah, sí? Pues dale, jo també sé jugar.
Pues
venga. Sí, sí, sí. I qüestió que es va convertir en un showman, aquest home. Clar, el seu aspecte ja contribuïa a fomentar la llegenda, perquè en aquell moment tenia el rostre completament cadavèric, els ulls així negres i profuns, els cabells llargs així esvalutats com un geni, el nas així picut, una figura llargaruda, prima... I a més, a tot això se li suma que la seva pell començava a ser gris. Perquè
li pobre home, no tenia res de bo, eh?
No, pobre. Era gris perquè li estaven fent un tractament per la sífilis, perquè ja t'he dit que la vida loca...
Clar, és el que té.
Clar, era peculiar. I a més, ell mateix es fomentava aquest aspecte tètric. Per què? Perquè feia servir espelmes i torxes estratègicament distribuïdes per l'escenari per crear aquest joc de llums i ombres i perquè tot fos com més espectacular. Mm. I alerta, que durant els concerts, les cordes del violí de Paganini se li anaven trencant fins que només li quedava una, però ell no deixava mai de tocar. No parava.
No,
amb una sola corda.
Wow.
L'audiència estava allà, el diablo, i vinga, la llegenda corre. Claro, és el diablo. Home.
Si ho promociones...
Home, clar, imagina't. I deien, no, aquest senyor el van tancar a la presó per assassinar un violinista rival, i allà va aconseguir un violí amb una sola corda i tocava la cel·la melodies espectaculars i per això ara toca així. Altres deien, no, és l'esperit d'un amant que s'ha suïcidat per desamor i ara parla a través d'aquesta corda maleïda. Doncs no estava. La veritat és que Paganini tenia amagada una navalla minúscula a l'arquet, i el que anava fent era anar tallant les cordes durant el concert i, evidentment, ell ja s'havia compost a si mateix unes 10 o 12 peces per tocar amb una sola corda.
I jugava per això, eh?
Home, tu diràs. Home, ja, bueno, si no puedes contra ellos, pues únete. A tope.
Claro.
Bueno, el cas és que la seva vida amorosa també contribuïa a tota aquesta rumorologia, perquè a l'home li encantaven les dones, i sobretot les dones joves i atractives, que luego llámale tonto, jo què sé, mira, bien. Qüestió. A més, tenia un èxit enorme entre aquestes dones. No sé per què, perquè ja feia com un pecau, el pobre criatura. Va protagonitzar escàndols a tot arreu. El més sonat va ser amb Angelina Cavana. Aquesta noia, que a més era menor d'edat, va assegurar que havia quedat embarassada i que Paganini l'havia abandonat després de mancillar-la.
Ui.
Vale, sí. I aquí entra el pare. El pare denuncia a Paganini a les autoritats i Paganini acaba a la presó. I allà s'hi passa 9 dies. Quan surt de la presó, ell diu que res d'això no és cert, però què va passar? Que la llegenda ja estava servida.
Clar.
I què van dir? Que Paganini havia estat a la presó no per abandonar-la, no, sinó per assassinar la noia i que després la va esquarterar i amb els budells de la mateixa s'havia fet les cordes del violí. I vinga a delirar, perquè aquí no era el suficient. Deien, no va assassinar aquesta. És que dins del seu violí porta les ànimes de totes les seves amants assassinades i quan toca són els crits desesperats de totes aquestes
Mare de Déu, Maria.
Ànimes.
Dèiem una història de Halloween, sí, sí, absolutament.
Bueno, sí, sí, jo ja t'ho he dit que ho faria així.
Sí, 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 absolutament. Sí.
Bueno, qüestió, que aquesta noia t'he de dir que no, en cap moment va tenir aquesta criatura, aquest embaràs no va succeir mai, ¿vale? No, no passó. I a més, diuen que el coneixien, que era un home bastant bonachón, bona gent, de bon humor, molt alegre, i quan bevia, lluny de posar-se violent, es posava molt carinyosón.
Mira.
O sigui que no sé.
Mira l'ell.
Fins a quin punt els budells d'aquí estaven sobre aquell violí, però de les amants t'asseguro que no.
Tranquil·let aquí, eh?
Home, home, no, no es pot estar sempre allà amb el diable, allà
esgarrant-se.
No, 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 jo t'he de dir que a nivell compositiu és completíssim, és una persona profundament emocional. O sigui, una persona que passava 10-12 hores només amb la música s'expressa a partir d'ella amb tots els seus matisos. Anem a parlar de morios, que a mi me gustan, Joan.
Por favor.
Jo soy un poco cotilla.
Sí. No, no, m'agrada.
Perquè l'home no es va casar mai, però històries no li van faltar, així que t'explicaré la més sonada de totes.
Vinga.
Vale? La més sonada és amb Elisa Bonaparte. Bonaparte, la de Napoleón, pues su hermana.
Ui!
Sí, 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 sí.
Ui, t'hi va posar per poc, eh?
Sí, 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 sí. Qüestió que quan Napoleó l'anomena princesa de Lucca i Piombo, ella reclama a Niccolò per convertir-lo en el primer violinista de la cort, en el capità de la Guàrdia Reial i en el seu músic personal. Cosa que bàsicament volia dir que havia de tocar per ella en privat sempre que així ho desitgés. Tenia moltes obligacions. Havia de dirigir l'orquestra, donar classes al marit d'ella, però la seva principal obligació era ser el seu amant. Sí, sí, jo t'ho dic així.
Vamos a simplificar.
Sí, tal com raja. Tot, sí, sí. Diuen que es van enamorar completament i tenien una aventura així passional, secreta, prohibida. I si em preguntes a mi, et diré que força tòxica. Eh? Per mi no acaba d'encaixar. Tenien unes bronques terribles. Ella tenia uns atacs de gelosia a tope, i era ella la casada, però ella gelosa allà a tope, i discutien, s'esbroncaven, no es comprenien, i després es reconciliaven, i tot era passió, i tot... Qüestió, què va passar? Que es va convertir en la seva musa. Aquesta peça que sona és una de les que li va composar, però em va fer una que a mi em sembla absolutament preciosa i que defineix superbé les relacions de parella. Només va fer servir dues cordes del seu violí.
Ui.
Per la corda greu, que el representava amb ell mateix, i la corda aguda, que la representava amb ella. I en els tres moviments fa un resum de tots aquests daltabaixos, del flirteig, de la passió, dels desencontres, i és un reflex preciós d'una pareja en dos cuerdas de violín.
Però,
sempre
hi ha un però, eh?
Sempre hi ha un però. Bueno, allò era tòxic, no t'ho he dit, que era tòxic.
Sí, sí, però...
Doncs,
no era difícil d'adivinar.
No, no, i Paganini va dir, escolta'm, jo amb aquesta senyora, jo me'n vaig a Turín, i me'n vaig al pavelló de casa de Paulina Bonaparte. Has vist que he tornat a dir Bonaparte?
Sí.
Doncs vinga, un altre membre de la família.
Ai,
i saps què va passar? Patapam, aventura també con ella.
Oh.
Home, no, no, Pagani, què haces?
No aixeques cap.
No, déjalo. Ai, mare de Déu. Mira, pues ahí no estaria, però té la marinera, eh? Te digo. Mira, la verdadera relació, la important, que marcaria la seva vida, va ser mentre treballava amb Rossini a Milán, que ja hem parlat de Rossini.
Sí.
Quan ell tenia 41 anys, va conèixer una cantant de 24, que era Antonia Bianchi. I realment s'estimaven molt, s'entenien molt bé, i van tenir un fill, l'Aquiles. Van estar uns anys molt feliços, molt contents, però què passava? Que ja hem dit que Paganini s'estava pudriendo por dentro, por fuera, o sigui, este señor era un zombi. I ella era jove, cantant i amb èxit. I ella el que volia era viatjar, triomfar, moure's. Què passa? Paganini no podia seguir-le. Va dir, cariño, haz tu profesión, haz tu vida, pero yo me quedo con Aquiles. I així va ser. Va reclamar la custòdia del seu fill i amb ell va estar fins als últims dies de la seva vida, viatjant per tot el món, portant-lo a totes les sales de concert, i diuen, tant cronistes com a nivell epistolari, que va ser un pare molt carinyós, molt tendre i molt afable. Vull dir que això ja sé, si no, sanguinari, no sé.
Jo, no acaba de...
A mi no m'acaba d'encaixar això del diable i l'assassinat, però bueno, jo què sé, també s'havia de veure. Què va passar? Que, com hem dit, era un zombi. I la seva salut, ja amb 45 anys, va començar a degenerar una cosa...
Cara més, eh?
Sí, perquè a més de la sífilis, la escarlatina... Mira, todo esto que ya te he dicho li va agafar una gingivitis, va començar a perdre dents. I aleshores també li van diagnosticar una tuberculosi de laringe i es va quedar sense veu. I aquell home ja no estava aquí
entre
nosaltres.
Ja no era home.
No era home, era un zombi. Si jo després entenc que es faci rumorologia... Qüestió que ja va començar a haver d'anul·lar moltes gires, va haver d'anul·lar molts concerts i va decidir ja deixar de viatjar pel món, instal·lar-se a Gènova i dedicar-se a escriure un llibre, un mètode per aprendre el violí de forma senzilla i perquè els músics d'una vegada per totes afinessin. Però no va ser possible i per això alguns no afinen. I així Paganini arriba al final de la seva vida, sent tot un fenomen musical i artístic, recordem, gris, cadavèric, sense veu, sense dents, però rodejat de mans, de fans i de la valoració del públic i dels col·legues. Es considera el virtuós més gran de la història. Però he de dir que quan va morir, l'Església va dir: "En Tierra Santa no va a venir". Te digo. Bueno, hombre, tanto diablo, pues clar, si acaso, quédatelo. I quan li van preguntar al obispo, el va dir: "No, és per la sífilis, que l'embalsamen no és per el diablo, no, és per la sífilis". El van embalsamar, el van posar en una caixa, al sòtan del seu fill Aquiles, i el pobre noi va estar durant anys buscant un lloc on donar-li la sepultura que li pertocava, i finalment va ser la duquesa de Parma. El va enterrar en un cementiri de la seva Gènova natal i ho va fer amb tots els honors, el reconeixement i tot el que aquest geni boig mereixia, que va ser un geni del violí i la composició.
Maria Broncova, gràcies. Fins la propera
gràcies
setmana.
Gràcies a vosaltres. Per cert, esteu sentint el Caprici número 24.
És preciosa.
És una passada. Una tècnicament, meravella. De les peces més complicades que hi ha per violí.